Soc Jordi Riba, diputat i portaveu adjunt del grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar al Parlament.
Benvingut al programa L'Hemicicle. D'aquí una setmana sabrem si Esquerra fa descarrilar els pressupostos o en permet la seva tramitació al Parlament. Al ple d'aquesta setmana s'ha evidenciat la distància que hi ha entre el president Illa i el seu principal soci d'investidura. Des de fora es té la sensació que les dues parts estan en un atzucac i que és difícil sortir-se'n. Vostè veu opcions de salvar els pressupostos?
Jo sóc optimista des del convenciment de la necessitat que en aquests moments Catalunya té de tenir uns pressupostos aprovats i, per tant, des d'aquest convenciment i la convicció, insisteixo, de la virtut, de les conseqüències positives que té pel conjunt del país, pels serveis públics, tenir uns comptes actualitzats amb un ingrés addicional superior als 9.000 milions d'euros, des d'aquesta convicció de els elements positius que comporta l'aprovació del pressupost, doncs sóc optimista. Queda una setmana, les negociacions continuen actives i, per tant, en aquest sentit, doncs haurem d'esperar que fructifiquin en positiu i així ho fem. Nosaltres no contemplem altre escenari possible des d'aquesta convicció de que els pressupostos s'aprovin o es permeti la seva tramitació en el proper ple.
Els dirigents d'Esquerra insisteixen que no s'asseuran a negociar els pressupostos amb el govern fins que el PSOE no doni garanties que Catalunya podrà recaptar el 100% de l'IRPF. El PSC, però, ja ha dit que no s'esperen més gestos de Madrid a favor de la gestió d'aquest impost. Aleshores, quin pot ser el desllorigador?
Jo crec que, en primer lloc, ningú s'ha aixecat de la taula i, per tant, aquest és l'element positiu i que constata una voluntat positiva d'avançar en aquest sentit, no? En l'assoliment dels objectius. En segon lloc, em remeto a les paraules que ha dit el president de la Generalitat, el president Illa, en diferents i reiterades ocasions, de que la voluntat del govern i del president és fer honor als acords que s'han arribat i a l'acord d'investidura això queda reflectit. Hi ha acords que són més operatius des del punt de vista de la materialització, de la seva implementació, i n'hi ha d'altres que des de la seva pròpia naturalesa política, tècnica, operativa, són més complexos. Per tant, jo també vull posar l'èmfasi en que estem en aquest punt, no en una discrepància respecte, o així s'ha manifestat, respecte al compliment dels acords, sinó en la forma en com s'implementa. Cosa important, no li vull treure en aquest sentit importància, però crec que és oportú emmarcar-ho en aquest sentit. Des del PSC, en cap cas, ni el PSOE, no s'ha, diguem-ne, negat en cap moment ni en cap cas la voluntat de complir aquests acords. El que hi ha és una discrepància en com i en quan aquesta s'implementa i s'operativitza des del punt de vista jurídic, des del punt de vista de dotar els instruments de gestió, l'Agència Tributària de Catalunya, dels recursos humans, materials, tècnics, etcètera, etcètera, per poder fer efectiva aquesta gestió tributària. I, per tant, insisteixo, crec que és important marcar, diguem-ne, on estan les disfuncions o les discrepàncies que en aquests moments existeixen.
Esquerra ja està d'acord que la recaptació, la gestió de l'IRPF es faci a partir del 2028, així ho va acordar el govern i Esquerra l'estiu passat, però el que demanen els republicans és que el PSOE es comprometi a fer les modificacions legislatives pertinents al Congrés perquè l'Agència Tributària de Catalunya pugui recaptar l'IRPF. És aquest compromís que demanen.
Sí, insisteixo, és una qüestió operativa de com es materialitza, com s'implementen les mesures de tipus legislatiu, de tipus operatiu, de tipus funcional, perquè això sigui una realitat en compliment d'aquest compromís. Per tant, estem en aquest punt. Et torno a dir, les complexitats també són polítiques, tècniques, i per tant estem davant d'un moment en el que afloren, en el moment en què les voluntats de portar a terme els acords són les que són positives, són, diguem-ne, en aquest sentit, quan t'assentes a la taula per, diguem-ne, escriure i materialitzar com es fa això, doncs apareixen dificultats, és cert, i és evident que estem en aquest punt. Però em remeto altra vegada a la resposta anterior. En cap cas es posa en qüestió la voluntat del compliment, i el president ho ha dit oberta i taxativament, a fer honor al compliment dels acords assolits.
El president Illa sí que s'ha compromès públicament a favor que Catalunya pugui recaptar aquest IRPF, però vostè té la certesa que l'actual ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, també està a favor d'això?
Jo el que li puc dir és que el president ha dit el que ha dit, no vull repetir-me una tercera vegada, és un acord que s'ha ratificat en els òrgans polítics decisoris tant del PSC com del PSOE i que, per tant, diguem-ne, aquest és l'aval que tenim en aquests moments damunt de la taula i les certeses que en aquests moments tenim i disposem. Les declaracions momentànies, conjunturals, poden i són sovint complexes i poden tenir matisos, però el que és, diguem-ne, substancial i em sembla que és el que ens hem de remetre és a un acord d'investidura signat, a uns òrgans que són els competents i els autoritzats per validar aquests acords, tant del PSC com del PSOE, que han validat aquests acords, i per tant, en aquest sentit, jo crec que tenim la força d'aquestes ratificacions polítiques dels acords per tenir la confiança de que aquests es materialitzaran. Torno a dir, s'ha d'operativitzar, s'ha de concretar, s'ha d'implementar, i aquí és on hi ha en aquests moments la discrepància de com això es concreta.
Tothom sap que per recaptar l'IRPF cal enfortir abans l'Agència Tributària de Catalunya i dotar-la de més recursos. Precisament els pressupostos del 2026 preveuen incrementar en 32 milions d'euros la dotació per a la Hisenda Catalana. Incrementar encara més aquesta partida podria ser un possible desllorigador per acontentar Esquerra?
No ho sé, diguem-ne. En tot cas, el que sí que puc constatar i manifestar amb total certesa és que tots aquells elements que serveixin o que puguin servir, que puguin estar al servei de facilitar l'acord, poden estar damunt de la taula, i no em remeto a aquest en concret, dic en general, i que a més aquests estiguin en consonància i siguin coherents amb els acords d'investidura. Per tant, diguem-ne, torno a dir, la voluntat és complir-los, portar a terme les mesures que permetin complir-los amb el ritme, amb la velocitat que sigui possible políticament, econòmicament i tècnicament. No és fàcil ni segurament ràpid construir de zero, perquè l'Agència Tributària Catalana té un recorregut important de ja fa uns quants anys, però sí que és evident que la seva dimensió i, per tant, en aquest sentit, la capacitat en relació a la dimensió per assumir les noves funcions que hi ha acordades, doncs hi ha d'haver un procés per generar places, per convocar, diguem-ne, oposicions, per dotar-se del personal qualificat, per formar-lo, per dotar-se dels recursos tècnics, dels recursos informàtics, de les bases de dades, és a dir, estem parlant d'un element amb tota seguretat, i parlo des d'un coneixement relatiu, però absolutament evident, d'una complexitat enorme i que, per tant, també hem de fer-ho amb absoluta cura de que el resultat sigui plenament satisfactori des del punt de vista funcional. És a dir, el que no podem és voler córrer o voler fer les coses sense tenir l'absoluta garantia de que al final l'Agència Tributària de Catalunya funcionarà de manera extraordinàriament bé, òptima i amb absoluta rigorositat i capacitat de fer la feina que se li encomana i que es té reservada en aquests acords que ha de desenvolupar aquesta agència tributària en el futur.
A vostè li tocarà en nom del PSC defensar els pressupostos en el debat de divendres de la setmana que ve, en aquest primer examen que passaran els pressupostos al Parlament. Consideraria que seria un gest d'irresponsabilitat que Esquerra ja fes descarrilar els pressupostos en aquest primer debat?
No em pronunciaré, diguem-ne, en relació a la posició d'un altre partit, em sembla, o un altre grup parlamentari, em sembla, i és important que tots ens respectem en les nostres decisions sobiranes de com, diguem-ne, es posicionen els nostres respectius grups parlamentaris. El que sí que li puc dir és, des del convenciment que deia abans, que Catalunya necessita uns pressupostos que, des del punt de vista dels recursos que pot aportar en millora i en favor de la millora dels serveis públics, aquesta proposta de pressupostos és positiva i, per tant, defensem l'absoluta necessitat de que Catalunya necessita pressupostos i que necessita aquests pressupostos des de, torno a dir, el convenciment d'allò positiu que aporten. I, per tant, la brújula que en aquests moments ens orienta la nostra posició política i la que defensem, que ha d'orientar la resta de grups parlamentaris, especialment aquells que van, diguem-ne, convindre en la investidura del president, és a unificar, a conjurar-nos, diguem-ne, esforços per assolir aquest objectiu. I, per tant, jo crec que aquest és l'element principal.
S'han plantejat obrir la negociació dels pressupostos a altres grups parlamentaris, com, per exemple, Junts per Catalunya, com va demanar fa uns dies la patronal Foment del Treball?
anem a veure, el govern ha manifestat sempre en tot moment la mà oberta al diàleg amb tots els grups parlamentaris, excepte els que no defensen, diguem-ne, les postures democràtiques i de respecte als drets humans. Per tant, la porta del diàleg sempre ha estat oberta i no revelo cap novetat perquè s'ha manifestat en reiterades ocasions que és així. Ara bé, de la mateixa manera que s'ha reiterat això, també sempre s'ha manifestat, cosa que participo i estic absolutament d'acord, que la prioritat és defensar els acords amb aquells grups parlamentaris que van permetre la investidura. És un tema d'interlleialtat o de lleialtat recíproca respecte a un projecte compartit que va iniciar-se a l'agost del 2024 i en el que tenim l'absolut convenciment de continuar al llarg d'aquesta legislatura. Per tant, la prioritat de negociació dels pressupostos, que és l'element, diguem-ne, definidor de les polítiques més important que es pot portar a terme al Parlament, la nostra, diguem-ne, obligació moral i l'obligació política és intentar de totes portar-la endavant amb aquells grups que van permetre la investidura i, per tant, doncs, en aquest punt estem i continuarem.
Vostè ha dit que és optimista i que confia que hi haurà pressupostos, però en cas que no n'hi hagués, que és un escenari que també podria ser, creu que el govern aleshores podria esgotar la legislatura sense tenir uns nous pressupostos tenint en compte que ja està governant amb uns comptes prorrogats del 2023?
Em remetré al que li he dit. Dic, soc optimista i no contemplem altre escenari per aquesta convicció dels elements positius que aporta l'aprovació dels pressupostos que aquests s'aprovin i que tots tindrem la capacitat i l'alçada de mires per, diguem-ne, treure el millor de nosaltres mateixos per poder assolir l'acord. I per tant, en aquesta convicció i en aquest optimisme basat en la convicció dels elements positius que porta el pressupost, no contemplem altre escenari que l'aprovació dels pressupostos lo abans possible.
Vostè demana responsabilitat i alçada de mires per aprovar...
No el demano, tots hem de tenir-la, no la demano, dic, tots l'hem de tenir.
I en cas, però, que hi hagués l'escenari que no s'aprovessin els pressupostos o no es continués amb la seva tramitació, aleshores creu que el govern realment podria seguir funcionant?
Però és que estem convençuts, nosaltres som, diguem-ne, estem convençuts de la bondat de la política i que aquesta orienta la posició de totes les forces polítiques amb diferents visions, amb diferents matisos, amb diferents conviccions, però com a conseqüència d'aquesta absoluta convicció de que tothom allò espera i aspira des del seu punt de vista el millor pel país, que els pressupostos hauran de tirar endavant.
Fa uns dies Esquerra va suggerir al govern que retirés el projecte de pressupostos del Parlament si ara no els pogués aprovar i que els tornés a presentar a l'estiu per donar-se més temps per negociar. Ja sé que em dirà que no és un pla que contempli el PSC, però és un escenari possible. Abans de no tenir pressupostos, aprovar-los més tard és una opció?
Escenaris poden haver-ne infinits, o gairebé. Però en aquest moment, l'escenari que tenim damunt de la taula, i torno a dir, d'aquí no és que no ens mourem, és que hi ha un procediment legislatiu iniciat, i que, per tant, el que estem, des del punt de vista de la normalitat processal de la tramitació d'un projecte de llei tan important, i amb una tramitació específica com és el pressupost, estem aquí. I per tant, estem aquí.
Si no es poguessin aprovar els pressupostos, un escenari que ja sé que no preveuen, tot el que s'ha pactat prèviament amb els comuns, i parlo específicament de la llei per regular la compra especulativa d'habitatge, es tiraran endavant igualment, és a dir, el Parlament haurà de votar abans de l'estiu com es van comprometre amb els comuns aquesta llei.
El PSC fa honor als acords que arriba, i per tant, jo crec que hem de desvincular una qüestió de l'altra. A més, entrant al fons de la qüestió, jo crec que els problemes en el món, anava a dir el mercat, no, en l'àmbit de l'habitatge, que no mercat, són el principal problema que en aquests moments tenim al país, segurament, i així és percebut per al conjunt de la ciutadania. I el fet de que hi hagi un volum important d'immobles que no es destinin a la seva utilitat principal, que és i hauria de ser que la gent hi visqui, sinó que van a parar a través de compres especulatives, de compres a través de fons d'inversió, a altres finalitats amb l'objectiu principal d'obtenir-ne rendiment econòmic i, per tant, detraient aquesta oferta de la necessitat de que hi hagi habitatges per viure, i jo crec que aquest és l'element principal que hem de tenir present i molt present tots els actors polítics, i per tant el que hem de fer és atendre aquest problema, el que hem de fer és buscar-hi solucions, el que hem de fer és buscar-hi les solucions que puguin ser des del punt de vista jurídic viables i des del punt de vista de l'operativa, és a dir, dels efectes que tingui sobre el mercat, el més eficaços possibles per assolir aquests objectius. Per tant, jo ho detrauria del àmbit de la negociació de l'acord, que òbviament és important, i posaria en primera instància i en primer lloc la voluntat i la coincidència d'atendre de manera prioritària els problemes que hi ha en l'accés a l'habitatge. I per tant, arribar a acords sobre solucions o sobre mesures que afecten en la millora d'aquest accés a l'habitatge, jo crec que és el que ens ha d'orientar de manera prioritària a tots. Acords, respectar-los. Però no perdem de vista que més enllà dels acords, o els acords més ben dit, s'assenten i es fonamenten sobre problemes als que els hi hem de trobar una solució, i el que tenim damunt de la taula en aquest cas és això, la voluntat inequívoca d'atendre una problemàtica i aplicar mesures que contribueixin a millorar l'accés a l'habitatge al conjunt de la població de Catalunya.
Per anar acabant, parlarem de les conseqüències econòmiques del conflicte de l'Orient Mitjà. Quines mesures defensa el seu partit per mitigar els efectes de l'escalada de preus?
La primera és la desescalada de la militar. I per tant, jo crec que en aquest sentit seria bo, seria extremadament bo, que el conjunt de forces polítiques fossin clares i explícites en la posició respecte a la causa que està generant o que pot generar aquestes tensions inflacionàries que afectaran des del preu de la benzina, el preu de la cistella de la compra, el preu de les hipoteques, etcètera, etcètera. Per tant, jo crec que el primer que hem de fer és tenir molt clar quin és l'origen d'això i la responsabilitat que tenim tots i cadascun de nosaltres, de les nostres formacions polítiques, en aquest sentit. I no s'hi val a dir que nosaltres som un actor més o menys important, més o menys gran, perquè ha quedat constatat que la posició internacional, a vegades en primera instància en solitud, després no ha estat solitud, sinó que ha estat el primer, és determinant o pot ser determinant des del punt de vista de la força o del recolzament internacional que tenen aquells impulsats o enquadrats en l'àmbit de la internacional de l'ultradreta que estan promovent aquesta inestabilitat i aquesta escalada bèl·lica a nivell mundial. Per tant, la posició política que tenim tots i cadascun de nosaltres, des de l'àmbit, diguem, local, l'àmbit de país, a l'àmbit espanyol, a l'àmbit europeu, és determinant per configurar o per influir en les causes dels efectes que estem parlant. Per tant, jo crec que no hem de perdre de vista això, perquè avui en dia el principal element que està generant o que pot generar inseguretat al conjunt de la població no és totes aquestes amenaces velades que ens diuen des de fa mesos i des de fa anys des de l'extrema dreta, que si l'onada migratòria, que si la delinqüència. El que més amenaça i el que més inseguretat genera a la població és si tindrà dificultats per omplir el dipòsit de benzina, si tindrà dificultats per pagar la hipoteca, si tindrà més dificultats per pagar la cistella de la compra. I això ve d'on ve? I això no ho podem perdre de vista. Després, el govern ha d'actuar en conseqüència davant dels possibles efectes d'aquesta situació indesitjable provocada per una posició política que rebutgem fermament. I s'ha d'atendre, i així s'ha fet, es va convocar el dissabte la reunió amb els agents econòmics i socials, a través de les reunions i dels contactes i del diàleg amb aquests agents econòmics i socials, es prendran les decisions, a través d'aquest diàleg, que puguin ajudar el conjunt de la població a fer front a aquesta situació que ens pot venir, diguem-ne, sobrevinguda i tenir una afectació important. Jo crec que és molt important haver-ho situat en aquest aspecte del diàleg, d'una anàlisi serè i pormenoritzat, així ens ho va explicar la consellera Romero ahir, es va decidir en aquesta reunió diguem-ne, prendre les decisions no en precipitació, sinó veure quins eren els efectes i anar acompassant i mesurant la intensitat de les mesures la mesura, valgui la redundància, que aquests efectes es vagin produint, es vagin materialitzant, per tal d'afinar i ser el màxim d'efectius possibles en les mesures que s'adoptin.
Canviem radicalment de registre, ens endinsem en el terreny més personal. Li demano ara si pot contestar amb respostes com més breus millor. Li agrada escoltar algun estil de música en particular?
La veritat és que sí, però sóc bastant eclèctic. Li he de dir que el meu rang, diguem-ne, de gust musical és molt ample, va des de la clàssica fins a tot tipus de música, o gairebé tot tipus de música, diguem-ne, actual. M'agrada molt escoltar música del barroc, però també m'agrada molt escoltar música absolutament actual.
Quin diputat o diputada que no sigui del seu grup del PSC convidaria a dinar a casa seva?
Doncs mira, en Jordi Albert.
Què fa per desconnectar de la política?
Tinc poc temps per fer-ho, però una de les coses que acostumo o acostumava a fer era cuinar.
Algun plat que cuini especialment bé?
Però això ho haurien de valorar els que el proven, i no jo, que no sóc subjectiu. No, tinc un rang també en aquest sentit bastant, bastant ample. M'atreveixo, altra cosa és el resultat, que ja no m'atreveixo a valorar-lo en el mateix sentit, però m'atreveixo amb bastantes coses.
És puntual quan queda amb algú?
Sí, 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 sóc puntual. Crec que és una mostra de respecte envers els altres ser puntual, perquè, diguem-ne, el temps és de cadascú i crec que ningú té dret a malbaratar el temps dels altres i, per tant, intento de totes ser puntual.
Amb quin mitjà de transport es desplaça habitualment al Parlament?
Habitualment en autobús i a vegades amb cotxe compartit amb algun altre company o companya que, diguem-ne, té trajecte coincident i podem coincidir, però si no, utilitzo el vehicle privat meu en molt poques vegades, tan poques vegades com puc.
Té algun viatge que li agradaria fer i pendent de fer?
Sí, 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 tinc un viatge pendent des d'un aniversari relativament recent, que és anar a veure les aurores boreals.
Quin llibre ens recomanaria?
Llibre? Doncs, mira, ara fa poc vaig llegir fa un temps el llibre d'Escurati sobre els feixismes, que crec que és un llibre que està molt bé i que il·lustra molt bé quina és la situació, quin és l'origen o sobre on es fonamenten aquests moviments, i està molt bé per entendre'l.
I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria que passés aquest any 2026 és...
En el que portem d'any, que s'aprovin els pressupostos.
Jordi Riba, portaveu adjunt del PSC al Parlament, gràcies per atendre'ns a l'hemicicle de 3CAT Info i fins aviat.
Moltes gràcies a vosaltres, fins aviat.